Estem amb Pau Alonso, soci voluntari i activista santcugatenc de Refugis Welcome, membre de fet de la Junta Directiva Estatal. Primer, gràcies per atendre'ns, Pau.
Gràcies a vosaltres.
Bé, formes part també d'altres associacions, però aquest curs d'estiu d'enguany de la Unipau has presentat el projecte de Refugis Welcome des del seu origen i fins com està actualment, com funciona a nivell estatal sobretot i també al nivell local. Per què és necessària una organització com aquesta?
Bueno, en general, jo diria que totes les ONGs existeixen perquè les administracions fan una certa decisió de funcions i no hi ha més remei que des de la societat civil donar resposta a unes carències que no estan cobertes. Concretament, la nostra i referida al tema de les persones refugiades, doncs totes tenen un problema de les persones sol·licitants d'asil que es troben ja amb la fase del programa d'ajut estatal amb un problema quan arriben a la segona fase de solució habitacional, i nosaltres és allà on entrem intentant facilitar o resoldre aquesta possibilitat de que aquestes persones puguin tenir aquesta solució habitacional.
Ara en parlem una mica d'aquest funcionament, però has parlat durant la conferència del dret d'asil i també parlava sobre les administracions. Ara, fan suficient les administracions, els estats, la Unió Europea, fins i tot en l'àmbit de la Generalitat, els ajuntaments, per ajudar els refugiats? Podrien fer més?
Home, a veure, aquesta és una pregunta que seria llarga de contestar i que segurament seria una mica del motiu de l'exposició. Jo crec que no fan prou. Francament, crec que no fan prou, i prova d'això és que les polítiques, per exemple, que la Unió Europea està adoptant, i se n'ha parlat no amb aquesta exposició, però sí amb altres que he tingut oportunitat d'assistir amb aquest mateix curs, respecte en general a les migracions, són nefastes. La Unió Europea el que està és aplicant i invertint quantitats ingents de milions amb organismes com el Frontex, que en comptes de fer salvament marítim, que és el que, al meu entendre humil, hauria de fer, el que fa és fer persecució, justament, i entrega a màfies líbies, etcètera, etcètera, i que el que fa és ficar barreres, o com la barrera de l'acord també que va fer la Unió Europea amb Turquia per desplaçar la frontera fora de la Unió Europea i crear barreres de contingent de gent que està en unes condicions, a més, de vida més que dubtoses. O podríem parlar també dels campaments de Grècia, que està dins de la Unió Europea, però amb el que s'estan aplicant les mateixes polítiques. Per tant, jo diria que no, que en general el dret d'asil no respecta. També podríem parlar de la variació de la pròpia llei d'asil espanyola amb la que s'estan permetent devolucions en calent, que sota el meu punt de vista també continuen sent il·legals. Per tant, ja dic, jo diria que no, que en la majoria dels casos no es respecta com s'hauria de respectar el dret d'asil.
Per tant, és qüestió de recursos, de voluntat política, de quin és el motiu pel qual...
Jo diria que és qüestió d'ambdues coses, que és qüestió de voluntat política. Òbviament, si no hi ha voluntat política no hi ha recursos, i el fet de que no hi hagi aquesta voluntat política prové de, bueno, doncs com està organitzat el món a nivell mundial, quina és la correlació de forces, quin és el tipus d'economia que prima. A mi m'agrada sempre dir que, i és una cosa que m'he descuidat al llarg de l'exposició, és que estem en un moment en el que pràcticament hi ha lliure circulació de mercaderies, de capital, ni dir-ho, i en canvi continuem posant barreres a la lliure circulació de les persones, que hauria de ser el primer capital que hauríem de posar en primer pla des de tots els punts de vista, com a societat i com a administració.
I per què creu que passa això, que es posen més dificultats a les persones al moviment migratori que no al capital, a les transaccions, fins i tot armamentístiques, que també al curs es parla d'això.
Home, perquè no interessa de manera molt clara, perquè el que estem fent, visquem en una societat que és capitalista, que cada cop és més individualista, cada cop més punqueritzada, amb la que el que intenta Occident, per englobar-ho tot de manera una mica genèrica, és blindar el seu espai de confort independentment, intentant que no entri allò que considera que li pot perjudicar a nivell vital. També perquè dins de l'imaginari col·lectiu i per el naixement de postures feixistes i xenòfobes circulen una sèrie de mites que impliquen a que això es transmeti com a missatge, quan no és real, al revés. Fins i tot des de la pròpia òptica capitalista està demostrat a Espanya mateix que per continuar funcionant amb el mateix desenvolupament que estem ara i amb les taxes de natalitat que tenim, fa falta població que vingui a casa nostra, vull dir, que se senti aquí, que visqui aquí. Per tant, és una qüestió, òbviament, repeteixo, política.
Has explicat que hi ha acumulades 100.000 sol·licituds d'asil no resoltes a l'estat espanyol. A què és degut això, aquesta acumulació, sobretot, aquesta lentitud, podríem dir, en resoldre-les?
Bueno, però és un tema de mitjans. O sigui, quan l'administració, amb les oficines que fan la resolució dels casos i posen més personals, això s'accelera i es nota i és palpable, i quan no, doncs es produeixen aquests embuts. Si afegeixes que hi ha hagut un creixement, com explicava, de les demandes de sol·licitud d'asil en els darrers anys, hi ha hagut un increment que és bastant palpable. Això, afegit a que no es posen els suficients recursos, significa que crees un embut, i és l'embús que tenim ara.
Pel que fa al sistema d'acollida, i abans d'entrar just on entra Refugees Welcome, has parlat de la primera fase del CIE, dels centres d'internament estrangers i també dels centres d'estada temporal, del CETI. Mm-hmm. Explica'ns una mica en què consisteixen aquests centres i quina diferència també hi ha entre ells.
No és un tema, com he dit a l'exposició, que sigui la meva especialitat, per un tema també fins i tot geogràfic, si voleu. Però bueno, són centres que teòricament, amb els que teòricament el que s'hauria de donar és aquesta primera acollida als estrangers quan demanen bé entrada per frontera sud, o bé quan arriben i són detinguts, perquè és que és així, quan els porten al CIE normalment és perquè hi ha una detenció sense papers al carrer. Però que fonamentalment estan fent, en el cas dels CIEs, que és el que conec més, doncs les vegades de presó, perquè en molts casos no respecten els drets de les persones que estan internes, ni a nivell d'assessorament jurídic, ni a nivell, fa poc fins i tot no podies tenir un contacte físic directe sense una mampara entre les persones que anaven a donar-los, en fi, qualsevol tipus de suport, i les persones que estaven internades en allà. En el cas del CETI jo el desconec més, però pel que sé estan en unes condicions d'hacinament i bastant inhumanes, a banda del cas concret de les persones que estiguin allà, que siguin sol·licitants de protecció internacional i que després puguin entrar dins dels programes o no.
Ja parlant de la vostra organització, després han de trobar habitatge, quin és el funcionament, on entra Refugees Welcome en aquest cas, tal com està estructurada a l'estat espanyol?
Nosaltres fonamentalment el que fem és un esforç extraordinari de difusió del projecte, perquè el que ens interessa és ser prou coneguts com perquè hi hagi persones que es registrin a la nostra plataforma. Nosaltres tenim una plataforma d'internet que es diu Red Fugiados, amb la que es poden registrar cases que estan disposades a llogar una habitació a una persona sol·licitant d'asil, i també persones sol·licitants d'asil que justament acaben la primera fase, estan en la segona fase, que en molts casos ens deriven les organitzacions que gestionen el programa d'ajut estatal, i a partir d'allà fem una proposta de convivència. Però fonamentalment ens arriben a través d'aquesta plataforma. Per tant, ens és indispensable ser coneguts, perquè si no, la realitat és que som petits i poc coneguts, i ens és indispensable ser-ho, perquè si no, no ens arriba. La gent no sap que té la possibilitat de poder acollir una persona refugiada a casa seva.
Per tant, les persones que vulguin participar o ser voluntaris de Refugees Welcome poden ser des de voluntaris de la mateixa organització, participant directament, o fins i tot aquest vincle que parlaves a la conferència.
Hi ha tres maneres de participar. Una manera seria com a casa, oferint una habitació per llogar-la. Una altra manera seria com a voluntari, i com a voluntari dient que hi haurien dues vies: una com a voluntari participant amb les diferents comissions de treball que nosaltres tenim, o bé com a vincle, que vincle és la persona que un cop es proposa una convivència fa d'acompanyament d'aquesta convivència, és la que posa en contacte la casa amb la persona refugiada i la que fa la primera proposta de trobada, i si tot va bé i es realitza la convivència, la que farà el seguiment de la convivència al llarg de tota la seva durada. I també poden participar, òbviament, fent una donació, que en la web també està el compte bancari.
Econòmica, molt bé. I has parlat també de molts estigmes, de tabús, fins i tot de les persones refugiades. De fet, us dediqueu també una mica a això, a la cultura de benvinguda. Com feu una mica? Explica breument com feu això.
Sí, home, per nosaltres la cultura de benvinguda, de fet, nosaltres diem que som un petit gra de sorra dins de... o que col·labora, que en absolut substitueix la tasca que fan les organitzacions que gestionen el programa d'ajuda estatal, però nosaltres diem que ho fem amb un plus, i el plus és intentar tirar endavant això que nosaltres diem cultura de la convivència. És a dir, que s'estableixi la convivència des d'un pla no de caritat o res que se li sembli, sinó amb un pla d'igualtat total entre la persona que lloga una habitació i la persona que és refugiada que la lloga. És a dir, crear vincles d'intercanvi cultural. De fet, amb aquest intercanvi cultural, totes dues parts, nosaltres pensem que guanyen. Vull dir, guanya, òbviament guanya la persona refugiada, sol·licitant d'asil, perquè el tenir un sostre és una seguretat que li dona això, seguretat per una banda, però a més que li permetrà aprendre l'idioma amb tranquil·litat, formar-se, si és que ho necessita complementar, o si està format, complementar la seva formació. És a dir, li donarà el paraigua per poder arribar a l'objectiu que tots perseguim, que és que siguin persones que al final es reubiquen i es ressenten al nostre territori. I per la banda de la casa, de la persona que acull, i lligant-ho una mica amb el que deies tu dels tabús, molts dels tabús que es creen des de les i els mites de tipus xenòfob provenen justament del desconeixement de les persones sobre les que es llança aquest estigma. La millor manera que hi ha de destruir tots aquests tabús justament és conviure, és conèixer una persona que és d'una altra cultura, amb la que es pot comprovar que no hi ha cap mena de problema de convivència, que en definitiva no tenim gaires diferències entre éssers humans de diferents cultures.
I ja per acabar, ho estàs comentant una mica, però què els pot aportar ja egoistament a les persones que acullen aquesta acollida, acollir un refugiat, i com trencaries també les petites reticències que pugui tenir una persona que té un espai, que té una habitació, pot compartir pis, diríem, però encara no s'atreveix a donar el pas?
Jo diria que avantatges són totes. En primer lloc és poder, doncs això, tenir un intercanvi intercultural. Fins i tot s'han donat casos d'interès per aprendre llengües de la persona, per aprendre un altre idioma que és el de la persona justament que reps a casa. Aprens també a tenir, i depèn del tipus de família, perquè nosaltres tenim moltes casuístiques de famílies. Tenim una família convencional, que poden ser pare, mare i dos fills, fins a famílies monoparentals femenines, monoparentals masculines, però jo diria que una altra qüestió és una certa tolerància envers altres famílies, altres comportaments i sobretot això que deia, vull dir, que és desmitificar completament el fet de que gent de diferents cultures, per oposades que siguin, es puguin entendre i puguin arribar a conviure amb absoluta harmonia.
I per tant, això, què els diries a aquella gent que encara no s'atreveix a...
Jo diria, si més no, que ho provi. O sigui, la gent, a veure, no ens enganyem, la gent que està disposada a llogar una habitació a una persona refugiada, una certa sensibilització respecte al problema té. Jo diria que perdés les pors, que ho provi. De fet, la provatura es pot fer per 6 mesos i en la majoria dels casos qui fa la provatura de 6 mesos, si a la persona li donen la perllongació de l'ajut, si li renoven l'ajut, continua els altres 6 mesos i esgota el pas d'un any. I posats en termes economicistes, no oblidem que també té una contraprestació econòmica, és a dir, que la persona que lloga una habitació, bueno, rep una certa part que és corresponent al que seria més o menys un lloguer social, però que la percep també.
Doncs Pau Alonso, moltes gràcies per atendre Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres.